I són les 4 i 7 minuts. I aquí estem, en el Tot anirà bé de Ràdio Estel, compartint aquesta tarda de dilluns, 28 de març, aprofitant una mica aquest sol que tenim i que li queden poques hores, perquè ja han sentit avui al començar el programa que a partir de demà torna la pluja a Catalunya. En Jordi Miralles, torna la pluja, torna les baixes temperatures, és primavera, no? I és la primavera, no? Sempre quan arriba la primavera, Norbert Bilbeny, què tal? Bona tarda, professor.
Molt bona tarda.
Sempre tenim ganes com que arribi l'estiu, en realitat, no?
Sí, són els cicles, les estacions de l'any, cada estació té el seu interès.
És veritat. Ara estàvem parlant d'una cosa que haurem de parlar un dia públicament, no? Estàvem parlant de la política, però des d'un punt de vista molt genèric, no? De si corren bons temps per ser polític o política.
No corren bons temps. No, perquè tots els polítics i polítiques estan sota la lupa, de vegades amb raó i altres vegades no tant, i de vegades gens. No està gens justificat que se'ls empaiti, se'ls giri i regiri la seva vida personal, pràcticament estan empaitats, no tenen tampoc massa recompensa, doncs, ni social ni econòmica tampoc. És dir, que aquest és un problema social i polític que tenim, no? La dificultat per desvetllar vocacions polítiques.
Home, si, sempre pensem, la política l'haurien de protagonitzar els grans cervells del país. I els grans cervells del país, que segurament tenen accés a grans empreses, a grans consells d'administració, a grans sous, en definitiva, moltes vegades es deuen plantejar que per què han de passar, doncs, per tot això que deia ara mateix Norbert Bilbeny, no?
Jo no és que vulgui fer una cita d'autoritat ni quedar com a llibrès teòric o pedant, però Aristòtil, en el seu llibre Ètica Nicomàquia, ja diu que la política està feta per la gent que té experiència de la vida i que està acostumada a raonar, i per tant que els més joves, la joventut, que encara ha de desenvolupar els seus coneixements, la seva experiència, diguem, de raonadora pública, no s'haurien de dedicar a la política. Jo no ho subscric enterament, però entenc perfectament aquest clàssic de la política com era el savi Aristòtil.
Un dia d'aquests en parlem.
Molt bé.
Avui li hem demanat al professor Bilbeny que vingui al nostre programa. Ell és catedràtic en ètica, com ho saben, però també és l'autor de molts llibres, però d'un concretament que tenim al damunt la taula, que es diu La enfermedad del olvido, el mal de l'Alzheimer i la persona. Per què un catedràtic d'ètica s'ha fixat en aquest tema per fer un llibre?
Perquè jo, a part del càrrec, i sobretot vull filosofar i em dedico a la filosofia. Em dedico a això que m'agrada, que és filosofar, que és parar-se a pensar i documentar-se sobre aquell problema que et fa pensar, no? I en aquest cas, doncs, és la situació d'aquestes persones que obliden el seu passat, obliden la seva identitat. Això em sembla molt colpidor, perquè remou totes les bases de la concepció de l'home i de la dona, no? Això que en diem l'antropologia, no? Yeah. Què passa amb aquestes persones, que no deixen, òbviament, de ser persones, però que ja no tenen cap ni una personalitat, que no tenen identitat personal, es miren al mirall i no saben qui són, no saben el seu nom. Es miren entre ells i tampoc, vull dir, els malalts i altres malalts, i òbviament els familiars i amics, i tampoc es reconeixen. Uh-huh. Aquella frase d'Adolfo Suárez, no?, quan se li parla de la seva filla, Màriam, i el president va dir, "Quién es Màriam?" I era la seva filla, no?
Que fort, Sí. Que fort. Som els nostres records?
Sí. Sí, i som també els artistes, els escultors dels nostres records, perquè anem transformant constantment la memòria i els records. Potser no ho podem fer d'una altra manera, perquè, clar, anem acumulant no solament records, sinó l'experiència que es fa gràcies a la memòria. I aquesta acumulació d'idees, de noves experiències, de noves memòries, va rectificant el sediment, doncs, d'informació que teníem des que érem infants, des que érem adolescents. I la memòria és selectiva, però és memòria, cal tenir memòria.
Sempre recordaré un llibre, em va cridar molt atenció quan vaig llegir allò, de fet em va colpir molt, no? El llibre de l'Eduard Ponset, Viaje a la felicidad. Hi ha un moment en el que l'Eduard Ponset diu que l'evidència de que no hi ha vida més enllà de la mort és l'Alzheimer. Compartiria una expressió com aquesta?
No, em sembla massa radical. La persona que malauradament pateix Alzheimer, home, dona, més gran, menys gran, continua sent persona, ja no és el mateix, ja no és la mateixa, però són ell. Per tant, doncs, això no es perd. La naturalesa i la qualitat l'element quantitatiu i el qualitatiu, si volem dir-ho així, de l'individu, no es perden el que, de l'individu com a persona. El que es perd és, amb la memòria, la identitat personal, és a dir, l'un mateix, el poder-se un adreçar a si mateix o presentar-se davant dels altres com un jo, eh? Jo sóc qui, etc, etc, no? Per tant, doncs, no estic massa d'acord amb aquesta frase, perquè encara que patim una demència, una malaltia que ens faci perdre l'enteniment, la memòria, doncs no deixa de ser una altra etapa de la nostra vida. En la vida tot són etapes i, malauradament, hi ha persones, qui sap si mai ens podrà passar a nosaltres, que entren en aquestes etapes més, diguem, fosques. Però aquí l'adjectiu fosc també fa mal, no és massa agradable ni encertat a dir. És una altra etapa, en què hi ha el mateix dret a la felicitat, en què continua la relació humana, en què s'ha de fer un esforç per comunicar-se, per parlar amb aquesta gent i per donar-los ocasió perquè se sentin bé, no? I aquesta gent, tot i fases avançades de la malaltia, continua escoltant música, recorda versos, pregàries, somriu quan veu algú conegut, encara que no li recordi el nom, el somriuen, no? Perquè d'una manera o altra l'identifiquen. És a dir, aquests malalts no són fantasmes, són persones. I persones que l'últim que perden, i ho perden molt al final, és la sensibilitat.
Yeah. L'altre dia, fa pocs dies, no? Coneixíem el cas de la Carmelías, no? Que efectivament explicava que té Alzheimer, que té 71 anys, que té Alzheimer. Ens hem quedat tots... Bé, com sempre, com qualsevol persona que se t'apropa i et diu que té Alzheimer, però clar, lògicament, en aquest cas estem parlant d'una reconegudíssima actriu catalana que fa una prova de valentia, des del meu punt de vista, espectacular, i es posa el món per muntera i es posa allà al davant de les càmeres i deixa anar, doncs, que efectivament té aquesta malaltia.
Sí, no? Em van impressionar les seves paraules. No sé si més les que ella pronuncia en català que les que pronuncia en castellà, perquè, clar, el català és la seva llengua materna, clar, no? Clar. I t'expresses, generalment, no ho dic especialment per ella, però en general d'una manera més espontània, quan uses la teva pròpia llengua materna i per parlar d'un fet que és íntim, no? I personalíssim, com aquest començament de la malaltia, em va realment afectar la seva sinceritat, transparència, la lucidesa, el coratge... però aviam, ella va dir que al final doncs entrava en la foscor i passaria el no res, no? No és ben bé així, no és, per ningú no és així. Primer, que el malalt d'Alzheimer no tenen aquesta percepció quan ja estan malalts de que viuen en la foscor i de que entren en el no res. No pateixen, no tenen dolor, no? I després que la vida continua. Continues, i si tens companyia, si tens cuidadors, si tens família, si encara venen a veure els amics, com els amics haurien de fer, si són veritables amics, han d'anar a veure el malalt, a la malalta, encara que aquest o aquesta trigui a reconèixer-los o tingui problemes per reconèixer-los, no? Doncs no és tant entrar en un pou sense fons, no és tant passar aquest bosc terrible. No sé, aquestes paraules jo no les acabo de subscriure, perquè no, aviam, és una situació indesitjable, que ningú s'ha buscat ni ningú voldria passar-la, la de patir una demència, però el fonamental és que tinguis companyia, que tinguis companyia, que estiguis amb la gent, no? I que la gent estigui per tu, i estic segur que la senyora Elias i tants altres doncs estaran ben acompanyats, ella tindrà ben segur l'ocasió doncs de la seva sensibilitat, els seus coneixements fins l'últim moment, desenvolupar-los al màxim. És a dir, hem de treure també plom a aquesta situació del malalt d'Alzheimer, que ja dic que és indesitjable i que és la pèrdua progressiva de la memòria i que és una malaltia inexorable. Però atenció, i atenció, hi ha persones que sobreviuen molts anys amb l'Alzheimer.
Sí, sí.
Molts anys.
Ha sonat una mica recriminació, professor Bilbeny. Ho deia vostè com de passada, no? Diu, perquè els amics haurien de...
Haurien. És que, en general, se senten molt incòmodes, pateixen, pensen que faran patir el malalt, que el posaran en un compromís, que s'haurà d'esforçar... Però ja se sap, és així. El malalt s'haurà d'esforçar per reconèixer, per parlar, Però el malalt agraeix aquesta visita, agraeix aquesta companyia. Veu rostres, i veu rostres coneguts, que encara que no se'n recordi, que no els identifiqui. Fa poc vaig anar a veure un company meu i amic, també antic professor de filosofia, com jo, i així que em va veure, tot i que ens coneixem de fa molts anys, em va dir, ah, tu ets poeta, oi? Tu ets poeta. Dic, no, jo sóc filòsof. Ah, i clar, les coses que em deia jo no les entenia. La major part no les entenia. Però tenia el diari obert i La Vanguardia, i em va assenyalar la secció d'opinió, el maldit índex, i després a mi, que jo col·laboro en aquestes pàgines d'opinió de La Vanguardia, i em va indicar com que tu, que em vens a veure, tu també publiques aquí opinió. I li vaig dir, doncs sí, jo també aquí. Escolta...
S'està pensant una cosa, eh? No sabem actuar davant la malaltia. La malaltia aliena...
Totalment.
En resulta absolutament incòmode.
Totalment.
I és una cosa al·lucinant, perquè qualsevol dia podem ser nosaltres, és a dir, les sí. coses giren, no?
Crea no solament la malaltia i les demències, la bellesa, la gent gran. Yeah. La bellesa en ve baixa, eh? La gent gran. La gent gran, doncs, així que els hem de cuidar, doncs, per molts adults o més joves, els representa un sentiment de culpabilitat, perquè no puc estar prou temps, no el puc cuidar bé, ara no sé com gestionar la situació, què haig de fer amb el meu pare, amb la meva mare, tampoc no tinc els diners per un asil, per una residència, i crea un complex de culpabilitat. I és com un bucle, perquè aquest complex de culpabilitat alimenta una sensació de malestar, d'expiació de culpa amb el malalt, que et representa una càrrega. Haig d'expiar la meva culpa, veus, amb aquesta càrrega, amb haver d'atendre, haver d'estar constantment, haver de posar uns diners mensuals per el meu pare o la meva mare, no?
Segurament des del punt de vista tant de l'ètica com de la filosofia, el desencert amb el que actuem a diari és tremendo. És a dir, ens passem la vida mirant cap a una altra banda sense mirar la mort, quan tots acabarem arribant a la mort. Ens passem la vida mirant en altres direccions per no voler veure coses que són absolutament impossible evitar-les, no? És una actitud com molt infantil, no? No sé què li sembla.
Sí.
No ens preparem per coses que hauríem d'estar preparats, no?
La nostra civilització, diguem, la nostra societat occidental, no? Doncs no vol parlar d'això. Se sent incòmode perquè, clar, la cultura que domina...
Hem fet un tabú, no?
És la cultura del juvenilisme, del conservar-se sempre, el reciclar-se...
Sí, però les xifres diuen el que diuen.
L'autopromoció constant...
800.000 persones pateixen en aquests moments Alzheimer a Espanya, sí, de les diagnosticades.
I el 2050 hi haurà més de 2 milions de persones amb demència a Espanya. Més de 2 milions. El 2050, a Espanya, amb demència. La majoria, Alzheimer. És a dir, que malauradament és un síndrome que està creixent, que no trobem encara la causa. Jo crec que no trigarem massa en trobar-la, perquè si la causa és bioquímica, esperem que la solució també sigui bioquímica.
Clar.
No l'hem de buscar a l'altre món, sinó que hi ha d'haver, doncs, això, més recerca, més fons, més inversió. També hi ha d'haver més polítiques públiques justes, perquè ara mateix els cuidadors i les cuidadores, doncs, no reben instrucció, no tenen suport de l'Estat, de l'administració, per poder dedicar-se a la seva funció. Què passa amb les famílies que no tenen masses recursos per pagar la cura del malalt d'Alzheimer? Molts d'aquests malalts són dones que estan cuidades pel seu marit, que ja té 70, 80 o prop de 90 anys. Què pot fer un pobre home ja amb aquesta situació en què li minven les forces per tenir cura constantment de la seva esposa, que ja no el coneix a ell, no? Ens falta més justícia social.
Sí, i ajudar... Bé, que ve a ser exactament el mateix, no? La enfermedad del olvido y el mal de l'Alzheimer y la persona és un llibre de 5 persones, no? És un llibre que explica la història, que ens situa 5 personatges al davant dels ulls. És una reunió entre 3 dones i 2 homes d'uns 70 anys que es troben en una mateixa taula i que tenen entre mans revistes il·lustrades i jocs, no?, de sobre taula, i que de tant en tant intercanvien, no sé, paraules sobre el temps, converses, veritat? Sí. Es coneixen, però no recorden que es coneixen.
Sí, i de vegades, quan ja tenen un procés avançat, ni se saluden entre ells ni es reconeixen. Sé el cas, no diré noms, òbviament, de dues persones, diguem, de formació intel·lectual i projecció política, que molts dels nostres oients sabran a qui em refereixo, que tenen Alzheimer avançat, i que quan es troben, i aquestes dues persones són o eren amics íntims, quan es troben al centre de recuperació d'Alzheimer, perquè tots dos pateixen Alzheimer i són amics de tota la vida, no es reconeixen. No es reconeixen. No sap un qui és l'altre. És trist, no?
És dur.
És trist. Ara, ells no pateixen tampoc per això. Tampoc no hi ha un patiment.
Això m'ho deien una vegada. Es va donar el cas de que una persona propera a mi li van diagnosticar en pocs dies de diferència un Alzheimer primer al seu pare i després a la seva mare. En pocs dies de diferència, no? I una tercera persona, recordo el que li va dir, a mi em va frapar molt, no? Perquè li va dir, diu, qualsevol persona que té Alzheimer, el problema és brutal, però acaba sent feliç perquè viu sense ser conscient efectivament de tot el que li passa. El problema real el té la família.
Sí, el problema real... Un d'aquests dos personatges que ara em referia, que té un Alzheimer molt avançat, de més de 10 anys, em va dir el seu exsecretari, que el va visitar regularment, perquè vaig preguntar a aquest secretari per aquest personatge que té Alzheimer avançat, i em va dir, ara últimament ens demana el concierto de Aranjuez. I fa pocs anys, fa poc temps, demanava escoltar Sílvia Cruz, Joan Manuel Serrat, etc. Li agrada la música. Li agrada la música i canta. No estan angoixats. És que és així.
Clar, qui és... La pregunta seria en qui ens transformem o quina part de nosaltres surt a la llum, no? Quan el record, la memòria, ens fa fallida, no?
Doncs surt qui érem i qui continuem sent. La persona que era sociable, que era amable, que era afable, és així fins al final. I se'n recorda de dir gràcies o de dir hola. Se'n recorda. No passarà d'aquí, segurament, en els darrers anys. Li diràs hola i et dirà hola. Si va ser una persona sociable, això ho mostrarà fins pràcticament l'últim moment. Per mica de consciència que tingui, per mica de record... Doncs es nota molt. Per això és tan important, no tant tema la mort com estimar la vida. La persona que estima la vida no s'enfada per no res, no és rancorosa, procura fer les paus amb tothom, sap identificar els problemes com a problemes menors, no com a grans problemes que l'enfronten amb els altres, i són problemes menors, no? Doncs si saps viure, doncs també t'aniràs acostant amb tranquil·litat cap als teus anys finals. Tothom s'acosta cap als seus anys finals,
Des del primer dia.
Des del primer dia, clar que sí, clar que sí. Però aviam, s'evoluciona fins al final. S'evoluciona fins al final. I aquesta, no pateix Alzheimer, que jo sàpiga, però aquest Rolling Stone, el Keith Richards, en aquest documental que passaven, no sé si era el Netflix, fa poc el vaig veure tot, al final, el Keith Richards, amb aquell somriure mefistofèlic mirant a la càmera, diu, no em faig vell, evoluciono.
I té raó.
Evolucionem. Clar, per què neguem que els malalts, els vells, els ancians evolucionen? Continuen evolucionant, amb menys memòria, amb menys salut, però es continua evolucionant.
Escriu aquest llibre, li ha canviat la visió que té o que tenia de tot això?
Sí, sí, sí. Sobretot el que m'ha fet escriure el llibre, és a dir, l'haver conegut i conèixer persones que han patit i que pateixen Alzheimer. Mm-hmm. Això és el que m'ha canviat la visió. I crec que, en fi, una de les conclusions filosòficament provisional, com tota conclusió d'aquest tipus que tinc, és que no pots mai identificar una persona amb la seva malaltia. No pots dir, aquest és el diabètic. Aquesta és la que té Alzheimer. No. Una persona no es pot definir per un tret en particular, encara que sigui una greu malaltia. Hi ha quelcom més.
I a veure, el llibre, a mi m'agrada molt fer això, que és obrir un llibre i mirar el que m'explica el llibre en el punt triat absolutament a l'atzar.
És un bon test.
Diu, somos naturaleza e historia. Lo que cuenta con números y lo que se cuenta con palabras. Somos ambos recuentos, el del cuerpo contable y el de la identidad narrable. La persona es, en una palabra, su biografía.
I tant. Qui ho dubta? Tothom ho sap. Tothom ho sap, això. Som el nostre àlbum d'amistats, d'enamistats, de fotografies, de records, de desitjos que no hem satisfet i els que hem satisfet. El que me quiten lo bailao també és important, no? La persona és la seva biografia. Seràs o no seràs una celebritat, però ets la teva biografia. I si tens malauradament aquesta malaltia, per això estan o haurien d'estar els amics i els familiars per anar recordant qui eres tu. Qui eres tu en el passat, perquè en el present continua sent una persona. Però mira, aquest, l'Ernest o la Guadalupe, es dedicaven a això o a això o altre. Van ajudar, van anar a l'estranger. Després, quan van tornar, què sé jo, era bona persona o que sigui. Procurar accentuar
no matxaca,
els aspectes negatius,
exacte,
no?
Exacte.
Sinó més aviat els positius, no? Mm-hmm. Per generositat, gairebé per solidaritat d'espècie, no? Però els que sobreviuen són procuradors, perquè procuren, curen i procuren, sense que se'ls hagi fet aquest encàrrec, per la memòria dels altres que ja l'han perdut.
El llibre es diu La enfermedad del olvido, el mal de l'Alzheimer i la persona. És el professor Norbert Bilbeny, que sempre és un plaer saludar-lo. De fet, el truquem moltes vegades per parlar d'altres qüestions, però avui era obligat, no?, centrar-nos en aquesta visió que la moral, la ètica, la filosofia ha de tenir sobre nosaltres com a persones malaltes o com a persones que ajuden o haurien d'ajudar, recollint el testimoni d'alguna manera, a la persona que pateix aquesta malaltia. És molt recomanable el llibre, de debò. Professor Bilbeny, abans que marxi, permeti'm que li pregunti sobre el tema del dia, perquè el tema del dia avui és la bufetada del Will Smith a l'actor en qüestió.
Sí, sí.
En una hora en parlarem, perquè m'ha interessat molt un titular que deia el Periódico de Catalunya, el vaig a buscar aquí, el tinc aquí. Diu, ho ha definit com l'exhibició de masculinidades tòxiques. M'ha cridat l'atenció, no?,
tant,
aquesta manera de veure, amb la que puc estar molt, molt d'acord.
Tant,
no? Com ha vist tot això?
Doncs com un acte de violència i un signe de la situació d'un país, d'una societat, que en aquest cas són els Estats Units, però podria ser una altra societat, en què hi ha tensions, en què hi ha racisme, en què hi ha una violència latent, no?, latent. I, malauradament, això ha ocorregut als Estats Units, no és la primera ni la darrera vegada. Per què, en lloc de recriminar-li parlant les seves paraules tan incorrectes, per què, en lloc d'agafar el micròfon i de dir no estic d'acord amb el que acabes de dir, és molt improcedent i demano que ho retiris, o una altra vegada no ens ho tornaràs a dir, dir-ho d'una manera pacífica, diguem, correcta, sorprenent, però amb una correcció, no? Per què? Per comptes del discurs, per comptes de la paraula, el cop de puny. El cop de puny. I d'algú que està acostumat a parlar, a memoritzar, que és intel·ligent, que està socialitzat. Per què el recurs és el cop de puny? Aviam, és tot un símptoma social.
I és molt per pensar també sobre els instints i la visceralitat, no? És a dir, perquè aquest senyor era conscient de que aquestes imatges estaven sortint per tot el món en directe en una de les cerimònies més importants, com són els Premis Òscar, no?
Sí, sí, sí. Sí,
és al·lucinant,
sí, aquesta falta de continència.
És al·lucinant. Sí. Professor Bilbeny, un plaer, com sempre. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.